ja, era previsible sense poder saber mai quan i com passarà, no? Però és una zona on és previsible.
I,
una segona esmena, Venezuela no porta 20 anys en crisi, porta més de 100. I, de fet, l'accés del chavisme al poder va venir de la extrema pobresa a què els règims anteriors, diguéssim, els règims capitalistes anteriors, Carlos Andrés Pérez, etc., van portar el país. Vull dir que aquest terratrèmol podria haver passat fa 50 anys i hagués estat igual.
És totalment cert. Jo només volia assenyalar les dues dècades perquè crec que el chavisme en una primera onada, els primers 20, també diria, o 15 anys, va ser un règim que va ser un sistema polític que va treure moltíssima gent de la pobresa, moltíssima, que jo crec que, a més, va col·locar Venezuela en un índex de desenvolupament humà que no havia conegut el país mai i que després, per raons de tot tipus en què podem parlar...
Hem de parlar d'embargaments...
D'errors
garrafals del règim.
Evidentment. Això mateix podem dir de Cuba en aquest moment. És a dir, Cuba ha tingut moments... Cuba no ha estat en cap moment, no, en el darrer segle, un país en el que, no, que hagi estat flors i violes. Però és veritat que durant la història recent cubana hi ha hagut moments on la gent podia viure, on la gent ha viscut amb dignitat, hi ha moments on no tant, i aquí hi ha una multiplicitat de factors. No,
els terratrèmols no tenen color ideològic, els terratrèmols el que s'asseuen és amb la pobresa. I en la llista que jo feia esment, doncs el terratrèmol més greu de la història dels últims 20 anys doncs és el d'Haití. Amb 360.000 i 220.000 morts, no?
Però
que no seria precisament un règim comunista.
Dit això, a mi m'agradarà veure, és una forma de... Vull dir, que serà interessant veure una mica com, què passa, no?, si aquest règim, si aquesta... Això que ha quedat, perquè ha quedat com una mena de... No sabem exactament què ha quedat allà.
Bueno, jo crec que ara, després de lo de Maduro, després dels segles de Maduro, crec que els Estats Units...
Tenen mando en plaça. Sí, jo també tinc aquesta sensació. Si són capaços, no?, si són capaços de fer un post, no?, una post-tragèdia que sigui acceptable per la població, que al final no deixa de ser això.
Mila.
No, jo, una de les coses que em suscitava llegir totes les notícies aquests dies és una mica... la loteria en la que vivim permanentment, no? Perquè és una societat que tenim una informació científica i tècnica tan ajustada i tan bona en molts aspectes, fins als límits que podem conèixer, òbviament, que en el cas dels terratrèmols és que en determinades falles i en determinades plaques d'aquestes que estan fregant constantment, sabem que s'allibera l'energia cada X anys de temps. Sí. A Venezuela tocava. Tocava ja de fa 25 o 30 anys, perquè si la cadència era 500 anys, doncs San Francisco i la zona de Califòrnia està esperant des de fa dècades...
The Big One.
I llavors jo em pregunto, bueno, quan tu llegeixes aquestes coses científiques que, a més, es compleixen inexorablement, el que no saben és el dia exacte, perquè si ho sabessin ja estaria tot resolt, no? Ens n'anem aquell dia i ja està. No ho sabem. Llavors, què fa la gent? No se'n van de Califòrnia. Yeah. No se'n van de Califòrnia, tampoc se'n van de Venezuela. El màxim que poden fer és com fan al Japó, que efectivament també Japó ha patit, però per la quantitat de terratrèmols que ha tingut Japó, el nombre de víctimes és, des d'aquest punt de vista, impressionantment baix per la quantitat de terratrèmols i la intensitat dels que ha tingut, diríem, no? Clar, va tenir el tsunami, va tenir Fukushima, va tenir tot el problema nuclear. Però com ens hem acostumat els humans a conviure amb el coneixement de la tragèdia, esperant la tragèdia, però sense poder fer gaire cosa?
Passen 4 minuts ara mateix de les 9. De seguida continuem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El grec torna a ser aquí.
Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica, el grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Ho veus?
Okay.
L'anys i anys. Això és molt nostre.
Molt.
Tan nostre com dir... posarem llum?
A la foscor.
O com dir... aventureres, aventurers.
Ens hi apuntem o què?
Què dius?
Saps que és molt nostre, també?
Sou molt bona gent!
Xxt, silenci.
Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
O el... Catalunya Ràdio.
I el mític encara Messi, encara Messi, encara Messi!
Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
Molt nostre.
Que puja la temperatura, doncs abaixem els preus. Seguim amb el Red Friday de MediaMarkt. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Públic Ferran Espada, la periodista del País Milagros Pérez Oliva, el periodista del diari Punt.es Arturo Puente i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal.
El Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Nou minuts, seguim a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio parlant de Veneçuela. Recordem que les xifres oficials són de 235 persones mortes, en un balanç que tothom apunta que anirà a més, entre altres coses perquè hi ha 4.300 de ferides i també hi ha milers de desapareguts. Però també volem parlar d'una altra qüestió relacionada amb el doble terratrèmol de Veneçuela, que és que els telèfons Android van avisar amb alertes del sisme 10 segons abans que passés. Per entendre-ho millor, volem saludar el nostre expert digital, el Jordi Selles, el director de l'Ideal Centre d'Arts Digitals de Barcelona. Jordi, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Freddy, com esteu?
Jordi, que per cert, tu tens família a Veneçuela, estan tots bé?
Sí, afortunadament estan tots bé, una part doncs, important de la meva família política, diguem-ne, som d'allà, i realment va ser molt, molt xocant, especialment ahir, quan ens vam llevar aquí, no? Que va ser quan vam començar a veure què és el que estava passant, i sobretot perquè són zones molt populars les que s'han vist, són molt conegudes, o sigui, totes les zones que apareixen de Caracas o fins i tot de la zona de la costa de l'aeroport, no? I de totes les poblacions aquestes que explicaven ara que estan a la costa, que estan separades de Caracas per una mena de serralada de muntanyes molt gran, no? Hi ha la costa, aquestes ciutats vacacionals, l'aeroport, una serralada molt gran, i just darrere la serralada hi ha Caracas, que és una ciutat immensa, no? Aleshores, no ha passat en un lloc, diguem-ne, allunyat, sinó que ha passat possiblement en una de les concentracions més grans de població d'aquella zona del Carib. Per tant, és molt, molt impactant, sobretot per la proximitat dels llocs que es veuen.
Parlàvem amb el Jordi Celles a banda d'aquesta referència a la família Catellà, que afortunadament estan tots bé. Jordi, això que deien dels telèfons Android, que van avisar amb alertes uns 10 segons abans que passés, com funciona això? Com ho detecten els mòbils?
És un sistema que diuen Google pot predir els terratrèmols. No és exactament una predicció. Una predicció seria anticipar una cosa abans que estigui passant. De fet, Google el que fa a través dels telèfons mòbils Android, que són la majoria de telèfons mòbils que hi ha al món, són Android, el que fa és detectar de manera molt precoç els primers moviments d'un terratrèmol. D'aquesta manera, amb aquests sistemes que nosaltres tots tenim, els nostres telèfons mòbils, que són els acceleròmetres, que són aquest sistema que permet fer coses com, per exemple, quan girem la pantalla, detecta que la gires i llavors la pel·lícula es posa en format horitzontal, una cosa que fem servir cada dia. O que fem servir, per exemple, quan mirem el trànsit a Google Maps i ens diu que hi ha una retenció, no?, a l'entrada del Nus de la Trinitat. Doncs ho sap, bàsicament, perquè hi ha molts telèfons allà aturats, no?, amb l'acceleròmetre. És informació a temps real dels nostres telèfons. Doncs d'una manera encara més subtil, quan un telèfon està quiet, està doncs això sobre una taula, està en repòs, està carregant, l'acceleròmetre sap que aquell telèfon està quiet, i de cop i volta doncs aquest mateix sensor, aquest acceleròmetre, pot captar aquesta vibració compatible amb una ona sísmica, no? Aleshores el que fa és que quan molts d'aquests telèfons mòbils en una mateixa zona detecten vibracions semblants, el que fan és desencadenar aquesta alerta. En diuen EEB baixa, no?, que és com una mena de... En anglès seria Early Earthquake Warning, com una alerta de terratrèmol i el precoç, no?, i el que fa doncs és enviar-la a tots els usuaris que tenen telèfon mòbil amb el sistema Android. Què vol dir això? Que no és una predicció, sinó que és una alerta mentre allò ja està passant. Per tant, estem parlant de pocs segons de temps que tens des de que t'arriba l'alerta fins que el terratrèmol arriba. Però són segons que, com s'ha demostrat, i segurament és un dels continguts més sorprenents del que s'ha pogut veure a xarxes aquestes últimes hores, és moltes persones que reben l'alerta immediatament decideixen sortir de casa, tenen càmeres a casa o el que sigui, i llavors es veu com la casa cau, no? I les persones han pogut sortir gràcies a que han rebut aquesta alerta.
Per tant, a la pràctica és el mateix sistema que fa que el mòbil giri sol a la pantalla, diguem-ne, quan gires el mòbil gira la pantalla, ve ser el mateix sistema.
El mateix.
I l'altra cosa...
I el tenim tots instal·lat.
Això no va dir. Però això s'ha de...
Tots els telèfons mòbils ho tenen.
No s'ha d'activar, és a dir, aquest sistema hi és per defecte?
Aquest sistema està a tots els telèfons mòbils, l'acceleròmetre, i tots els telèfons que tenen Android tenen aquest sistema d'alerta de terratrèmol. Aleshores, aquí, evidentment, quan tu veus les imatges del que ha passat ahir, te n'adones dels milers de vides que s'han pogut salvar gràcies a aquesta alerta, te n'adones que és un sistema positiu, és un sistema que va bé, és un sistema que ha aportat la capacitat de poder salvar vides. També és veritat que ha despertat un altre tipus d'alerta entre sobretot els professionals de la gestió de dades, no?, i tot el món de tot el món, diguem-ne, que es dedica a l'àmbit d'allò digital i de la informació digital, que és dir, nosaltres, sense saber-ho, estem donant dades a Google constantment, ja ho sabem, no? Tots diem, escolta'm, avui he parlat de, no ho sé, d'un cafè de Brasil i de com m'estan sortint anuncis de cafè de Brasil, no? I jo no he buscat cafè de Brasil, no? Doncs el mateix, els micròfons, els acceleròmetres, els nostres aparells fan coses que nosaltres no sabem, i això, fins a cert punt, és inquietant.
Clar, és el que t'anava a preguntar, eh? És a dir, aquestes noves tecnologies amb les que parlem tu, amb les quals parlem de tu, ara ja ho diré bé, una vegada de tant en tant, té aquesta cosa, és a dir, si es fa servir bé, doncs pot servir molt, però segons qui mani, segons qui n'estigui a càrrec, doncs home, fa una mica de coseta.
És exactament això. De fet, gràcies a aquest sistema de Google, hi ha una publicació molt, molt interessant a la pròpia pàgina web de Google Research, on hi ha tots els investigadors a Google que publiquen els seus estudis de tot el que fan. Des de l'abril del 21, aquest sistema de Google, que va començar a Nova Zelanda, ha pogut detectar 18.000 terratrèmols. 18.000, i per tant augmenta la capacitat de poder detectar dels sistemes estàndard que tenen els governs, els que en tenen, de detecció de terratrèmols. Per exemple, a Venezuela no, ni s'imaginen que tenim un sistema de detecció de terratrèmols, perquè pràcticament no n'hi ha. O sigui, els més veterans de casa, de la família, el que recorden dona és un terratrèmol dels anys 60, no? Però és l'últim que recorden allà, no? Aleshores, clar, molts països que no ho tenen, doncs de cop i volta hi ha un sistema que et permet detectar això. De fet, estem parlant de 2.500 milions de telèfons mòbils del món que tenen aquest sistema instal·lat. 2.500 milions de telèfons. Eh? Sí, sí. És una animalada. Per tant, clar, és el sistema més gran del planeta, de detecció de qualsevol tipus de cosa. També és veritat, no, que aquí no és per veure la cosa negativa, en aquest cas és positiu, i ahir és clarament positiu, i això va servir de molt, no? Però és veritat que també fa donar-te, repeteixo, de la... Bé, del nivell de precisió, no?, i de control que corporacions tenen sobre on som, què fem, no?, i com ens movem.
Perquè aquests 10 segons, hi ha manera d'ampliar-los o no? Perquè és ben bé a la mínima que detecta, és a dir, això s'activa a la mínima que es detecta un tremolor.
Clar, o sigui, si... Exacte, o sigui, no és una predicció. Clar, per tant, ha d'haver començat el tremolor. Aleshores, és un tremolor, fixa't que és molt subtil.
L'únic que el telèfon el nota abans que jo, diguem-ne.
Clar, perquè l'acceleròmetre és molt sensible, sobretot com millor són i com més nous són els telèfons mòbils, avui pràcticament tots és més sensible, i sobretot detecta quan el telèfon està aturat. Si algú tingués el telèfon a la mà, aquell acceleròmetre no serveix. L'acceleròmetre serveix en aquells telèfons mòbils que, dels quals el sistema Android és conscient que estan a sobre una taula, que s'estan carregant, que estan quiets. Perquè si s'està movent, doncs no. Aleshores, és molt impactant. Hi ha vídeos d'ahir que es veu... clar, tothom... Avui tenim la nostra vida a les xarxes i molta gent, sobretot generació millennial i sobretot Z, viuen doncs, amb aquesta connexió en directe de doncs, estic fent un live a través de TikTok o a través d'Instagram i es veu com hi ha moltes persones que estan doncs, parlant a la càmera perquè s'estan maquillant o estan preparant el menjar o el que sigui i de cop els hi salta l'alarma mentre estan fent això, la llegeixen i diuen... Què és això, no? És una cosa raríssima, no ho han vist mai, i de cop i volta entenen el que és i surten corrents. I comença el terratrèmol amb el mòbil allà, no?, que s'estaven gravant, no?, i es veu l'habitació com es sacseja. Aleshores, realment ha estat molt útil, o sigui, realment ha salvat moltes vides, no? Vull insistir en això, o sigui, no vull posar, diguem-ne, una visió pessimista a la tecnologia, ja sabeu que jo sóc més aviat optimista amb tot això, no? Però també és veritat que hem de tenir seny perquè, per un costat, no, la visió, diguem-ne, de potencial global és meravellosa i fantàstica, però també hi ha una visió de seny que dius, ep, alerta, no? O sigui, perquè no ho hem activat, o sigui, en teoria es diu que ho has d'activar, això, no? Per poder-ho tenir, tu tens a la configuració del teu mòbil, la configuració, pots activar l'alerta, però la majoria d'aquesta gent d'ahir no eren conscients en absolut, i a Venezuela menys, que havien d'activar la seva previsió d'alerta. Per tant, ja la tenien activada per defecte i el seu telèfon mòbil per defecte donava aquestes dades.
Jordi, mil gràcies una vegada més. Abraçada forta.
A vosaltres.
El Jordi Selles d'aquesta part tecnològica del terratrèmol.
El que plantejava era realment suggerent, era molt suggerent, perquè ens revela l'ambivalència de la tecnologia en el nostre món. Però, primer, tota la humanitat durant tota la vida ha buscat sistemes d'alerta preventives i sistemes per poder reaccionar a temps. Això és el que feien les campanes als pobles. També podia pujar un brètol a fer una alerta de campanes sense que hi hagués ningú.
Per tant, també hem vist això.
La campana també podia utilitzar-se malament, no? I mentrestant, pues, un altre brètol anar robant a les cases, suposadament, no? Sí. Ara, fixa't una cosa. El desig més important de la tecnologia és guanyar temps a la catàstrofe. Clar. I guanyar temps a la catàstrofe, en l'alerta organitzada, que és les alertes de salert que rebem pel mòbil, requereixen una autoritat que doni una ordre i requereixen un mecanisme que es posi en marge. Això és un temps. Tenir un sistema que pogués ser automàtic, que no requereix d'una intervenció humana i, per tant, l'endarreriment que representa aquesta intervenció, és interessant. Clar, hem de veure que els telèfons no s'utilitzin per altres finalitats, però aquesta possibilitat que tenen en benefici de la gent és important.
Faig tres apunts molt, molt ràpids, perquè a mi em sembla que és molt interessant. D'entrada, és dir, la potència que tenen les empreses tecnològiques respecte als governs, no? És a dir, la capacitat d'alertar directament d'una manera automàtica a la població quan el govern ni tan sols està recollint aquest tipus de dades, jo crec que això és un tema molt important, molt important.
Tampoc són les companyies tecnològiques, és
bueno, no deixa
el sistema.
És el sistema, però...
Ells tampoc donen l'ordre,
No, però sí que ho han generat.
Ja, ho han generat.
Sí que ho han generat.
Sí, sí.
Per això, una banda. Per l'altra, el contrapès de dir, el control que ens sotmet aquest sistema versus les vides que ha salvat en aquest cas, no? El Jordi deia moltes, si es pogués posar número, a vegades dius, ostres, jo que sóc molt celós de la intimitat o de la llibertat, però en canvi cedir-ne una mica a canvi de que això pugui passar, no? I l'altre és que l'altre em parlava d'un sistema que es diu Argos, que et detecta, també amb intel·ligència artificial, no on plourà, sinó... Us recordeu el cas de la Dana que deia és que on més es va inundar no va ploure ni una gota.
Vale? Sí.
És a dir, que et detecta de dir, com que està plovent allà, és molt probable que d'aquí 3 hores se t'inundi just allà on torna a plou. Clar, a mi això em sembla espectacular. El dubte, fins a quin punt es pot començar a fer obligatori que, en lloc de que un ajuntament es gasti diners en no sé què, és dir, escolti, aquestes tecnologies que estan salvant vides, que són imprescindibles per avançar-nos, vostè abans de fer un parc per no sé què, vostè ha d'invertir aquí. No? Jo crec que és un d'aquests debats que també es començaran a plantejar.
Són les 9 i 20 minuts, som al matí de Catalunya Ràdio. I a les últimes hores hem explicat que 3CAT entra a la Unió Europea de Radiodifusió, que agrupa els mitjans públics de fins a 56 països d'Europa i 31 d'altres continents. És el primer cas que no té un estat al darrere, el de 3CAT, i és per això que ara en podem parlar amb la presidenta Rosa Romà. Senyora Romà, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I enhorabona.
Igualment.
Què significa l'adhesió a la UER, a la Unió Europea de Radiodifusió? Què pot significar?
Bé, doncs jo diria que per Catalunya és importantíssim. Ens situa a l'alçada de la resta de corporacions, grans corporacions europees de mitjans de comunicació, i per tant ens permet parlar de tu a tu, intercanviar notícies, treballar conjuntament davant dels reptes que tenim per davant, transformació digital, intel·ligència artificial, compartir continguts de ficció, etc. No? Realment crec que la ciutadania ho percebrà amb una corporació més musculada, més imatges i més projectes i projecció fins i tot, no?, de Catalunya, Europa i al món.
És a dir, ara estarà a un nivell de la televisió d'un estat?
Sí, efectivament. Estarà al mateix nivell que la resta de televisions pel que fa a la compartició de continguts, pel que fa als projectes de transformació tecnològica i digital i tantes altres coses que són els serveis que proveix l'EBU als seus membres associats.
Li demanava perquè 3CAT hi entra com a membre auxiliar. No sé si hi ha alguna diferència respecte a la resta.
Sí, de fet, som el primer membre de l'EBU que no és un estat i, per tant, doncs, també s'ha hagut de discutir i modificar estatuts perquè ens poguessin incorporar. S'ha creat aquesta figura específica perquè, de fet, nosaltres no complíem els requisits que permetia incorporar-nos a l'EBU, malgrat portàvem molts anys treballant per incorporar-nos-hi, i, per tant, doncs, també això significa que la nostra incorporació a l'EBU és complementària al paper que juguen, doncs, la resta de mitjans que sí que tenen darrere un estat. Per tant, en el cas, diguem-ne, de Radio Televisió Espanyola, les seves competències, els seus drets, a vot, a participació d'Eurovision com a estat, etc., es mantenen intactes.
Per tant, si ho entenc bé, un dels temes amb els quals es notarà més és amb l'intercanvi, diguem-ne, de material informatiu, és a dir, el contingut que es faci aquí el podrem enviar a d'altres televisions, en aquest cas estatals, i al revés, és a dir, tindrem accés a, doncs, imatges de França o de Portugal, per exemple, i d'informacions.
Sí, efectivament, i després també quan els nostres periodistes van, doncs, a missions, doncs, a països amb guerra, etc., doncs tenim un suport d'una xarxa, doncs, potent i solvent com és l'EBU, que també, doncs, pels professionals és molt important i ens permet, doncs, també que puguin viatjar amb molta més seguretat.
I a l'hora de crear nous continguts, és a dir, hi ha algun tipus de mecanisme previst, de coordinació entre els membres de la Unió per generar continguts nous?
Sí, de fet, és que estarem parlant de tu a tu amb els grans mitjans europeus i, per tant, des d'aquest punt de vista, serà més fàcil la col·laboració amb ells a l'hora de produir continguts de ficció o altres tipus de continguts. En realitat, per ells, l'EBU és una xarxa molt important, els dona seguretat, et marca un estàndard de qualitat i, per tant, el fet mateix d'incorporar-nos vol dir que complim amb aquests requisits i, per tant, que ells ens reconeixen a nosaltres com un grup de comunicació que pot aportar valor i contribuir en aquesta associació, doncs, de tant prestigi.
Clar, senyora Romà, quan es parla de la Unió Europea de Radiodifusió, a banda de la part més informativa, es pensa en Eurovisió, molt sovint. Uh-huh. Catalunya podrà enviar candidat a Eurovisió?
Doncs actualment a Eurovisió només hi participen els estats i, per tant, mentre sigui així, i nosaltres, doncs, no hi podem participar a dia d'avui. Tant de bo en un futur hi puguem participar, però ara mateix és una competició d'estats.
Dit això, això és una qüestió que fa molts anys que s'ha arrossegat. Per què ha trigat tant?
Bé, com deia, no complíem amb els requisits que marcaven els estatuts i, per tant, s'ha hagut de treballar amb un canvi d'estatuts i també amb una voluntat per part de la Televisió Espanyola de que ens hi poguéssim incorporar. I, per tant, portàvem doncs molts mesos, sinó els darrers dos anys treballant tant amb Ràdio Televisió Espanyola com amb la resta de mitjans de la resta de països que formen part de l'EBU. Els hem hagut de convèncer que quin és el valor que nosaltres podíem aportar a aquest grup tan selecte i alhora després doncs, també que estiguessin disposats a modificar els estatuts, entenent que cada casuística de cada estat feia que tinguessin també les seves reticències a l'hora que s'incorporessin alguns altres membres que no eren estats dels precedents que podia generar. Finalment s'ha trobat l'encaix i realment doncs, ahir es va aprovar pràcticament per majoria absoluta.
Pràcticament vol dir que hi va haver algú que va votar en contra?
Sí, va haver-hi crec que un parell d'abstencions i una votació en contra, però realment és una fita històrica i per tant, des d'aquest punt de vista va ser celebrat unànimament per tothom.
Espanya, qui hi ha votat? Podem saber?
Nosaltres no hi érem dins de la sala, però per suposat Ràdio Televisió Espanyola ha hagut de fer aquests darrers mesos defensa explícita de la nostra incorporació i, per tant, ha votat a favor.
Hi ha una altra qüestió, que és la desinformació. La Unió també es presenta, la UER, es presenta com una eina per combatre la desinformació. De quina manera?
Sí, de fet, ja estàvem col·laborant en els darrers mesos amb l'EBU, precisament amb un grup de treball que tenen de desinformació a través d'alguns dels nostres professionals especialistes, com és el cas, per exemple, del Carlos Baraíbar, que és un dels membres doncs, que en aquests moments està participant més activament i per part d'ells doncs, així ens ho reconeixen. I ara doncs, formalitzarem aquestes relacions que s'estaven produint d'una forma, diguem-ne, molt més extraoficial i que ara doncs, es podran formalitzar adequadament.
I ara parlàvem d'Eurovisió, una altra qüestió relacionada amb la música, perquè ens ha trucat un oient, senyora Romà, dient que seria interessant saber si podrem veure el concert de Cap d'Any de Viena per TV3, el 3CAT.
doncs és molt d'hora, no em començo a parlar exactament d'aquestes qüestions, però sí que nosaltres ja formàvem part de l'EBU d'una manera, diguem-ne, més testimonial, més petita, a través de Catalunya Música, que porta 15 anys vinculada a la UER, i ara doncs, ho ampliarem a tota la resta de músiques i també s'hi afegirà, evidentment, la televisió. Per tant, és un dels temes que es poden posar sobre la taula i que es poden parlar i tant.
Perquè els telespectadors, per tant, ho aniran notant cada vegada més? Serà gradual, com ho notaran els espectadors del 3CAT, aquesta adhesió a la UER?
Sí, pel fet de formar part de la UER ens anirem incorporant a tots els grups de treball que hi ha i els diferents projectes haurem de valorar, diguem-ne, en quins tenim interès en participar i en quins no, el dia a dia, com sabeu, és intens i, per tant, s'haurà d'anar marcant prioritats, interessos que creguem doncs, dins la corporació, que són prioritaris també pel benefici de la ciutadania. No? I, per tant, com deia, en el fons, per exemple, l'àmbit de la música o la projecció de la nostra cultura a Europa és realment importantíssim les oportunitats que es generen a partir d'ara.
La Rosa Romà és la presidenta del 3CAT. Senyora Romà, enhorabona de nou i moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a celebrar-ho.
3 minuts, arribarem a 9:45. Parlàvem un dia, em sembla, d'Eurovisió, no? Érem tu, Jordi, que parlàvem d'Eurovisió un dia?
Era amb mi, perquè el Ricard va tenir l'amabilitat de citar-me en un article que jo havia fet. Però que bàsicament ve a dir això, és a dir, en un moment en què Espanya diu doncs ara, com que Israel no vull estar a Eurovisió, era dir, escolta, si un se'n van, l'espai s'ocupa, no? I era un bon moment per fer-ho. Jo felicito la senyora Romà, jo com a diputat en el seu moment de la comissió de control de la Corpo, i era un dels temes amb què realment m'havien arribat a dir ets molt pesat. és una feina de fa molts anys, això, que implica dues coses. Una, que si no fas les coses bé, no t'hi volen, i per tant aquí hi ha un reconeixement als professionals de la corporació, és a dir, perquè si tu no ho fas bé no et volen a la taula dels grans, i dos, has de poder aprofitar els moments en els quals els que durant molts anys diuen que no pot ser, de cop i volta, sí que et volen, modifiquen els estatuts i t'aproven, no? Llavors, clar, aquí jo crec que evidentment han sigut molt polites políticament, però és a dir, aquí què ha canviat? Doncs que Espanya ha deixat de matar-nos, no? Fins ara Catalunya Espanyola deia que no, ara ha dit que sí. Doncs benvingut sigui, hi ha hagut feina política, sí. Les dues coses, una feina tècnica durant molts anys de la corporació que li permet ser a la taula on les grans fan les coses, i dos, s'ha aprofitat una oportunitat política perquè un element que ens posiciona com a país, potser el públic se li escapa la importància que té de formar part d'aquí, però és a dir, més enllà de... I ara parlaré això d'Eurovisió, però més enllà d'això, és a dir, el dia a dia, quan tu parles amb la BBC o quan tu parles amb les corporacions franceses, no sé què, no, aquests professionals no tenen en compte si ets un estat o no, però interactuen amb tu com a tal. Aquest element de relació a nivell internacional pel país és molt important, no? I per l'altra cosa és dir, escolta, de moment diuen que no Eurovisió. Bé, de moment estem en una taula on ens deien que no hi podríem ser mai. Un cop aquí, ara comença la feina, i per tant, com deia el senyor Romà, no només el concert de Cap d'Any, sinó que jo crec que sí que a la llarga s'haurà d'intentar...
Sí, Jordi, no? Si l'obstacle és que fins ara, o en fases anteriors, el govern espanyol no volia aquesta explicitació de la plurinacionalitat, això és irreversible? O si vingués un govern PP-Vox...
Jo crec que amb el canvi d'estatuts...
Sí.
És a dir, no hi podíem ser perquè no hi havia la voluntat de canviar els estatuts.
Ja.
Ara, no han dit ara sí perquè sí. És a dir,
el que t'admeten te poden...
Jo crec que és molt difícil, en un organisme internacional, dir com que s'ha canviat un govern, aneu a modificar uns estatuts.
És
un avenç real i tangible. Jo crec que en aquest sentit seria molt difícil tornar enrere.
No, això ha vingut per quedar-se. El que hem de fer és com deia el Jordi, treballar i ampliar-ho i anar més. No, jo crec que, primer de tot, s'ha de felicitar, com feia el Jordi, doncs, a la presidenta de la corporació i a tot el seu equip, que després de molts intents infructuosos els dos últims anys, doncs s'ha treballat bé, s'ha treballat discretament, com se fan bé les coses, s'ha treballat en molts àmbits i molts fronts, i finalment s'ha aconseguit, gràcies a l'equip directiu i gràcies també a molts professionals de la casa, de la corporació, que s'hi han deixat la pell i que han estat treballant, alguns que encara que hi són i altres que ja no hi són, i que han tingut un paper molt important des de tots els fronts de la corporació, de TV3, Catalunya Ràdio, etc. Per tant, felicitar i ressaltar que això no és una qüestió només de mitjà de comunicació, no és una qüestió purament comunicativa ni associativa. Vull dir, jo crec que això és un reconeixement també a un fet nacional, a un fet cultural, al fet català, que és molt, molt important, i que és veritat que fins ara s'havia vetat, però la política té aquestes coses, i la política... I quan diem tots són iguals, etcètera, no hi ha res a fer, bueno, sí que hi ha coses a fer, vull dir, això va ser un acord, això arrenca en aquesta última etapa que afortunadament ha sigut fructífera, en els acords d'investidura de Salvador Illa, els acords que van mantenir Esquerra amb el PSC per a la investidura de Salvador Illa, i és evident que això ha tingut una translació en l'àmbit governamental, doncs a nivell d'Estat, a nivell del govern espanyol, i que això ha tingut els seus efectes també en desbloquejar la situació. Però també perquè s'ha fet la feina interna. Si no, difícilment ens haguessin acceptat.
Arturo.
Sí, jo crec que ningú no dubta que la corporació catalana està a l'alçada perfectament per estar en aquesta unió, i que l'única raó per la que no estava fins ara era això, eren qüestions polítiques. Crec que s'ha aprofitat totes les finestres d'oportunitat. Me alegro molt que se n'hagi aprofitat aquesta, que també estic molt d'acord amb el Ferran, que té a veure amb un context polític determinat, on hi han participat segurament molts actors, però que té molt a veure amb un context polític determinat, i jo crec que això és bastant irreversible. No sé si irreversible del tot.
Ja tremola.
Mira, no, ahir mateix el director general de Ràdio Televisió Espanyola es queixava de que hi ha una cacera contra l'actual per part del PP.
Totalment. No, és molt evident que passarà, que si passa això que estem parlant d'un canvi de govern...
S'ha expulsat d'Eurovisió a un estat tan important com Rússia. Vull
exacte.
Dir que, clar,
evidentment que... No, però jo crec que, sobretot...
Però esperem que no.
No, a veure, jo no vull ser... No. Però...
Agorera.
No, però...
Primer digues, Artur.
No, que estaries... És a dir, que només podem esperar, o jo el que més espero és que això redundi en una millora dels continguts de la casa. Mm. O sigui, que informativament tinguis... No, puguis tenir més recursos, que tinguis més capacitat de fer una feina internacional. Crec que fins ara, no, aquesta casa ha demostrat que està, que cobres informació internacional com els millors, que té aquesta capacitat de fer-ho, i que és això també el que es premia, no?
Bueno, i que és una, a veure, és una peça importantíssima d'un engranatge que en els darrers anys tot el tema de l'audiovisual a Catalunya està pujant molt, no?
Sí,
crea unes sinergies i crea indústria. I la creació d'indústria porta creativitat i, en fi... No,
només una frase. Que està molt bé que ens hagin acceptat, però que si ens han acceptat és perquè ells creuen que el 3CAT i que la corporació, que Catalunya els hi pot aportar coses.
Home, clar.
Sí, que suposat,
però també implica una projecció.
Paguem una mica pit també de dir, bueno, és que no és que ens hagin perdonat la vida...
No.
És que ens pot aportar molt de contingut i molt bo.
No, per això dic que és un sector, que el tema és crear sinergies.
4 minuts passen de 2 quarts. Ara que parlàvem una mica així indirectament del context polític, abans d'ahir Pedro Sánchez va dir que té més motius que mai per acabar la, més que mai per acabar la legislatura, i després ha tingut una votació que no té efectes pràctics al Congrés, però que vaja, que és destacada. PP i Junts, juntament amb Vox, van demanar que plegui, entre d'altres coses, pels casos d'Avalos o el cas de Lucas Zapatero. Madrid, Dani Sánchez de Aja, bon dia de nou.
Hola, Freddy, bon dia.
I ara que parlem de Zapatero, també hem sabut que l'expresident ha demanat la nul·litat de la causa.
Sí, ha demanat anul·lar el seu procediment. La defensa considera que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa, però la redundància, perquè s'han incorporat proves a la causa que s'haurien obtingut al marge de la llei. Ja van qüestionar una d'elles, que ja n'hem parlat, que és aquells whatsapps que es van obtenir del mòbil d'un empresari de Plus Ultra a partir d'una intervenció de la policia adonera dels Estats Units, però ara posen en qüestió una altra dotzena de resolucions judicials. A banda, hi ha la qüestió de les proves que s'han filtrat als mitjans, com són les agendes de Zapatero i els xats de la seva secretària, i on hem pogut veure des de cites mèdiques a trobades amb Puigdemont a Suïssa, classes d'anglès o cites amb la perruqueria que no tenen res a veure amb la causa, i per això el jutge ha ordenat també ordenar esta filtració d'on ha sortit i ha limitat qui pot accedir a la causa. Farà el mateix jutge, la Fiscalia i l'acusació popular del PP, que recordem que és la principal, la que agrupa la resta, i s'impedeix a la resta d'acusacions, com són Vox i altres entitats d'extrema dreta, tenir accés al sumari.
I d'enmig de tot això, per si fos poc, aquest cap de setmana, Comitè Federal del PSOE.
Un comitè federal que l'any passat, per aquestes mateixes dates, es produïa enmig del cas Cerdán i ara també enmig del cas Zapatero o del cas Leire, i com llavors la direcció del PSOE presentarà un informe sobre transparència i bona gestió, mesures anticorrupció, que presentarà la secretària d'Organització, Rebeca Torró, i s'abordarà també el calendari per escollir candidats a les municipals i les autonòmiques del 2027. Recordem que Sánchez ja ha descartat el superdiumenge electoral, és a dir, fer coincidir les eleccions generals amb les municipals i autonòmiques. Esta era la principal petició del sector crític que lidera el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, però també hi ha un grup de militants, que és minoritari i és crític a Sánchez, que ja han demanat via carta la seva dimissió, la dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE i l'avançament d'eleccions per este 2026.
Gràcies, Dani. Fins ara.
Adéu, bon dia.
Hi ha embolica que fa fort, Artura.
Sí, sí, sí. Jo crec que sortim d'aquesta setmana, d'una setmana complicadíssima, la setmana que quedarà marcada al calendari, perquè és la setmana on s'ha conegut la sentència contra un ministre de Foment, secretari d'Organització, duríssima, amb uns fets provats duríssims, i on jo crec que sortim d'una sessió al Congrés, si algú esperava alguna cosa del govern, crec que no l'ha trobada, perquè no ha dit gaire cosa. Vull dir, no tenia gaire cosa a dir, més enllà de dir, en fi, les coses de carril, no? Perdó per la corrupció, i que no tenia res a veure amb ell, i totes aquestes coses. Jo crec que més enllà d'això, el govern no té gaire cosa a dir, i una constatació que a mi em va sorprendre, diguem-ne. Jo entenc perfectament que Pedro Sánchez no vulgui convocar eleccions, o no vulgui dimitir, o no. Està en tot el seu dret, em sembla bastant raonable, que és el que ha de defensar. Ara, aquesta idea tan rara de dir com no hem de continuar, a mi m'ha sobtat. Aquesta, ho diré suau, aquesta mena, aquest posat tan de, no?, tan de xuleria. No? Crec que, a lo millor, era una sessió parlamentària en la que sobrava. Dit això, Sánchez ho fa perquè sap que no té res davant. Sánchez ho fa perquè sap perfectament que tot el que pot fer l'oposició, i ja s'ha vist, fins i tot els socis que serien més crítics, és no res. Absolutament no res. Aquesta moció sense cap mena de valor, que per tant les coses que no tenen cap mena de valor, jo crec que se podrien estalviar. Les coses que tenen zero valor són sobreres, i en un moment tan greu, precisament, potser són sobreres. Aquesta mena de moció que li diu sotmete't una qüestió de confiança, i si no pots aprovar-la, convoca eleccions, no? Crec que és una fotografia a la que s'ha sumat Junts, més PP, més Vox, que la veritat és que no li fa cap favor a ningú. Dit això, he de dir una cosa que jo crec que no sorprendrà a qui m'ha seguit. A mi m'ha semblat molt estrany o molt curiós que l'única persona que posava sobre la taula una sortida que jo crec que té sentit polític fos Miriam Nogueras. Mira, no comparteixo, no sol està en la meva, habitualment en la meva línia, Però és curiós, perquè Miriam Nogueras deia una cosa que jo crec que té molt de sentit per un soci del govern, que jo crec que, a més a més, que Miriam Nogueras parlava com una persona que ha estat sòcia del govern i que sí, li interessa que el govern segueixi. Que és l'única forma no de mantenir la legislatura, no de mantenir la legislatura, sinó d'estar en condicions de guanyar les següents eleccions, és fer punt i seguit. És dir, aquesta etapa amb un govern atacat per la corrupció no pot seguir i hem de buscar una forma nova en la que sigui més fàcil governar, sigui més fàcil guanyar les eleccions a l'extrema dreta. Perquè aquesta idea de que hem d'anar a un combat, al combat del segle, el combat de la història, contra l'extrema dreta a Espanya, que passaran les properes eleccions, la idea de que hem d'anar de la mà de gent que ha tingut condemnes per corrupció en el seu govern, no està escrit enlloc, és una decisió, és una elecció dolenta.
Però, de totes maneres, la posició de Miriam Nogueras jo la interpreto més com que està guanyant temps i està fent una estratègia de mantenir l'atenció i mantenir un cert paper protagonista que d'altra manera no el tindria. I el que hem vist en el Congrés dels Diputats aquesta setmana és un xoc de dues debilitats. Claríssimament. La debilitat de Pedro Sánchez, òbviament, perquè els socis es distancien cada vegada més d'ell, i ell, la sentència d'Àvalos és una taca molt més gran que el que puguem especular sobre Zapatero, que està per veure tot el tema de Zapatero. Ara bé, el que vam veure és aquestes dues impotències i una paradoxa tremenda. És a dir, es va formar una majoria en una votació alternativa, que és la de PP, Junts i Vox, per demanar al president que dimiteixi o que presenti una moció de confiança, que és una prerrogativa del president, i aquesta mateixa majoria és incapaç d'articular el mecanisme que preveu la Constitució perquè el president dimiteixi, que és presentar una moció de censura. És
a dir,
era un brindis al sol, ells ho sabien, tothom ho sabia, i per tant, Pedro Sánchez va fer molt bé des del meu punt de vista de dir, escolteu, què estem fent? Un brindis al sol? Pues jo, xulo, surto al brindis.
Jordi.
Ja està.
Jo crec que...
la moció de censura.
Sí, però és que més enllà del que faci l'oposició, jo crec que el govern té una responsabilitat. O sigui,
el govern està acorralat. El govern està acorralat.
Més enllà que el govern...
Per tant, s'ha de defensar.
Mira, més enllà que el govern sigui del PSOE i d'Esquerres, i això agradi molta gent, crec que no es pot acceptar la corrupció.
No, clar, això ningú.
Llavors, vale. Bueno, ningú no. Jo el que deia de l'Arturo, els únics que han fet alguna cosa en aquest sentit és Junts. És a dir, perquè està... d'aquí un any, quan pugi l'extrema dreta...
votant amb el PP.
O quan, perdona, ara anirem cap aquí. Quan hi hagi una abstenció brutal que farà que l'extrema dreta ho tingui molt fàcil, tots ens preguntarem, fa un any enrere, què estàvem fent? I tu analitzes el PSOE i els socis del PSOE, Esquerra, Sumar, i estan dient, sí, sí, és corrupte, però és que ve Vox. Bueno, escolti, a mi això... ja no m'ho digui més. Què està fent per canviar-ho? Per altra banda, PP i Vox estan fent res. Esperar que això es podreixi per agafar ells el relleu. Molt bé. Quan tu tens els nassos d'acceptar aquest escenari polític, de dir, durant un any deixarem que tot això es vagi podrint, això és molt perillós. És una gran irresponsabilitat. I ahir se li oferia a Pedro Sánchez una sortida digna. Que era dir, escolti, li aguantarem durant un any tota la gent que vostè té col·locada, tot el seu sistema de govern, el farem sortir amb una certa dignitat.
Sí, però quina escolti, fiabilitat és a dir, aquesta moguis, posició moguis, de Junts, que moguis. És una posició que és un partit que canvia cada dos dies.
No és veritat. No és veritat. No, tots els acords que s'han anat fent en aquest d'això d'investidura, qui els ha incomplert és el PSOE. I respecte a la reflexió que fèieu de aquesta votació d'ahir no té cap importància, jo també discrepo. És a dir, quan comences a dir que el que es vota en el Congrés dels Diputats no importa, és perillós. Quan comences a dir, com a president del govern, que tu estàs 3 anys governant sense pressupostos perquè no importa, és perillós. És a dir, la democràcia són formes. I tu no pots defensar la corrupció en cap terme. Ni que vingui la bruixa del tren de la bruixa, ni que vingui Vox. No la pots defensar absolutament mai.
És que no defensa ningú la corrupció.
I llavors, en una votació que s'ajunta fins i tot PP i Junts, que vosaltres dieu, mira quina connivència, jo en canvi dic... imagina't fins a quin punt s'ha arribat, no es pot dir que no té valor democràtic perquè és una majoria del Congrés dels Diputats que li està dient al president, vostè ha de prendre decisions dràstiques.
Ferran. Ai, perdó, sí. Bueno, remata no, mates, llavors pensava que havies acabat.
Cap problema, cap problema. Sí? Sí, era, crec que el més rellevant...
No. A veure, a mi em sembla que les posicions que estan tenint els partits en aquesta qüestió tenen molt a veure amb les estratègies que cada formació ha agafat. L'estratègia gairebé unànime de l'independentisme sempre ha sigut la de no ens podem fiar dels socialistes, però en la seva debilitat podem aconseguir coses que probablement amb la dreta no es poden aconseguir. Aquesta ha sigut l'estratègia marcada per l'independentisme, jo diria que en els últims 8 anys, però especialment en les dues últimes legislatures, però especialment en aquesta legislatura, on Junts i Esquerra, diguéssim, han fet aquesta mateixa posició fins a un determinat moment, no? De fet, Junts ho ha explicitat més d'una vegada i més de dos, en el sentit de dir hem d'aprofitar la debilitat del PSOE per aconseguir coses per Catalunya, coses bones per Catalunya, o les coses que aquests partits consideren que són bones per Catalunya, que ja es veu que cadascú pensa diferent en això, perquè no s'han posat d'acord per fer ni una iniciativa conjunta. Aquí el que ha canviat és que hi ha un partit que és Junts que ha tirat la tovallola en relació amb aquesta estratègia i un partit que és Esquerra que manté l'estratègia, que no ha tirat la tovallola, que considera que si consideràvem que la debilitat del PSOE era l'oportunitat que l'independentisme tenia per aconseguir coses, per arrossegar l'Estat a cedir en moltes coses, aquesta és una oportunitat doncs magnífica, perquè més feble que ara el Partit Socialista no ho estarà mai. Ho pot aconseguir o no ho pot aconseguir Esquerra mantenint aquesta estratègia? No ho sé, hi ha coses importants com el model de finançament, com el FLA, com tota una sèrie de coses que són prou importants. Junts ha canviat d'estratègia, ha tirat la tovallola, no vol continuar? Pues també és lícit, no? El que passa que un dia proposa l'opció Starmer, no? I l'endemà se suma al PP, sí, demanant eleccions, cosa que no, o sigui...
No, perquè la rebutgen d'entrada, no volen ni parlar.
No acaba ser de ser molt coherent, però bueno, ja dic que és legítim. El que passa que això no és a Gran Bretanya i el sistema és absolutament diferent. I el Partit Socialista difícilment es pot permetre posar cremar un candidat a pocs mesos.
És que no té alternativa.
Això és molt interessant, eh? Això és molt interessant, Ferran.
A pocs mesos,
Ferran,
les eleccions.
És que l'estàs demanant que s'immoli. Qualsevol...
Això és molt interessant, dir, perquè
els partits el que volen és que el seu líder es cremi en unes eleccions. Clar. Per després fer foc nou i posar el relleu bé després d'unes eleccions.
Això és molt interessant.
No cremes
no,
un
no sé si l'heu notat últimament.
Perquè jo crec que hi ha dues visions. Hi ha visions que consideren que Sánchez no està cremat, que consideren que això seria cremar-lo, per tant, i hi ha d'altres que consideren que està absolutament cremat i que bueno, ja no es pot cremar més. El que cal és posar...
Doncs a febrer, al març o així, ja ho sabrem.
Exacte. No, clar,
no sé si
ho
heu notat.
Però ho sabrem, jugant, és a dir, sortirem a veure si està lesionat o no el jugador en la final.
Durant el partit.
Jo això...
Ara aquí hi ha un tema. Aquí hi ha un tema.
És que fem fins al febrer o al març. O sigui, sí, què pensa fer? A mi, la gran decepció, i ho vam comentar-ho a TV3, sí, l'Artur i jo vam coincidir, i jo ho vaig comentar-ho, se'ns deia, què espereu d'aquesta compareixença de Pedro Sánchez? Jo deia que doni explicacions i que expliqui el full de ruta
que farà
fins a les pròximes eleccions.
I res de res.
Ni l'un ni l'altre.
Res de res.
És el greu problema.
Jo crec que... Anem a publicitat, però Jordi, ràpid.
Mira, doncs, molt ràpid. Jo crec que estan començant a notar que hi ha hagut un clic a nivell de la societat. Nosaltres aquí analitzem sobre les estratègies dels partits, que jo crec que és el que més ens toca i el que més ens agrada. Crec que algunes enquestes comencen a dir que hi ha hagut un clic del tots són iguals. I això és perillosíssim.
Ser,
jo
sí,
crec
sí,
que a part de la reacció d'alguns partits en aquests moments és perquè sí que han detectat... És més, jo proposava que Junts fes una consulta, de dir, escolta, realment la gent em compra que jo aguanti un partit corrupte perquè almenys és d'esquerres, o realment m'estan dient que peti tot? Crec que val la pena començar a parlar amb la gent perquè s'està veient un clic general de tots a fer punyetes.
Tres quarts, 3:15 i 3 minuts de 10.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Bon dia. Ja han començat les rebaixes del Corte Inglés, amb el bo i millor perquè posis a punt casa teva aquest estiu. Hi ha fins a un 20% de descompte en sofàs, llit i butaques, mobles de dormitori i una selecció de bany i de ventiladors de sostre. I també tens fins a un 30% en mobles de jardí, perquè gaudeixis de les llargues tardes d'estiu i mobles de sala d'estar i menjador per fer bones sobretaules en família. Complementa el teu nou mobiliari amb una selecció de productes de parament de taula, decoració i il·luminació de la marca El Corte Inglés amb un 30% de descompte. I un gran dia d'estiu s'acaba amb un son reparador. Per això tens una selecció al 40% de matalassos Flex i Picolín. No hi ha res que superi el plaer d'embolicar-te amb una tovallola després d'una dutxa ben fresca i estirar-te al llit acabat de fer. Tens una selecció de tovalloles i jocs de llençols al 30%. Les rebaixes del Corte Inglés fins al 31 d'agost a la botiga web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Doncs res més per avui. Bon cap de setmana.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 km d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb l'advocada Magda Uranic. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Un quilo de cirera sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. I pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. A Catalunya Ràdio... Postdates.
L'amic va preguntar al seu amat si havia quedat en ell cap racó per estimar. I l'amat va respondre que si l'amor de l'amic podia créixer, era per estimar. Del llibre d'Amic i Amat, edició de Lluís Busquets i Grabolosa, de Ramon Llull.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Va, que volem anar fins a Collserola, perquè els negocis de la serra, els negocis que hi ha en aquella serra, denuncien que estan al límit, parlen de pèrdues que van del 30% al 50% des del tancament del Parc Natural al mes de març pel brot de pesta porcina africana. Els ingressos dels establiments de la zona han caigut en picat, evidentment, perquè amb aquest tancament doncs, no hi ha excursionistes, no hi ha esportistes i tot això que perden. Som allà, som a Collserola, amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio per veure com ho estan vivint un dels principals serveis de la zona, que són els restaurants. Lara García, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, doncs, tot i que els negocis continuen oberts i s'hi pot accedir en cotxe, bona part de la població ha deixat de freqüentar la zona arran del tancament dels accessos. Nosaltres ara mateix som al restaurant Masia Can Janer, al cor de Collserola. És la zona de la serra que pertany a Sant Cugat i podem parlar ara mateix amb el seu propietari, l'Isidre Janer. Bon dia, Isidre.
Bon dia.
Constateu aquesta davallada d'ingressos que comentàvem, aquesta xifra d'una pèrdua d'entre un 30 i un 40% econòmica?
Sí, sí, constatem, sí, estem perdent un 40%
ara mateix, vull dir, i és complicat, perquè al final gastos pràcticament són els mateixos, però ingressos pues, baixen molt.
Clar, quins clients teníeu habitualment que ja no venen? No sé si potser eren perfils més excursionistes.
Sí, sí, sobretot al matí, fins l'hora de dinar, tot el que venien eren excursionistes i ciclistes, i venien pues, molta gent, hi havia molta afluència, no? I ara, doncs aquests no venen. Venen algun amb cotxe, però és molt poca gent. Cada cap de setmana, més o menys, teníem uns 150 esmorzars. Ara, com a molt, eren una vintena o així, 20.
I entre setmana?
Entre setmana, obrim tindre dissabte i diumenge, llavors, doncs, el divendres esmorzar s'ha notat una mica, però poc, és més tranquil.
Poca cosa. Sí. Entenc també que si perdeu un 40% dels ingressos, heu hagut de prendre mesures per mitigar aquests efectes.
Sí, clar, algun treballador menys som. Vull dir, no són gaires perquè intentem aguantar tot el personal, perquè esperem que això s'acabi aviat i ens faci falta tot, no?
Però sí que heu hagut de fer aquestes retallades de plantilla. I fins quan creieu que podeu aguantar amb aquesta situació?
Doncs no gaire, la veritat. Espero que s'arregli aviat, perquè no... Som un negoci familiar i, bueno, la família entre uns i altres, però vull dir, espero que s'acabi aviat, perquè no ens queda gaire, no?
Teniu, però, alguna pista de quan es pot acabar? No sé si esteu en contacte directe amb ajuntaments o administracions que us van orientant.
Sí. No, ningú ens diu res. Nosaltres ens entenem per la informació que donen, no, per la ràdio, per la televisió, però ningú t'ha trucat, de fet, ningú ens ha dit que està tancat. Vull dir, ens entenem tot per informació com qualsevol es pot enterar. Vull dir, no ens truquen per res.
Haureu vist també, però, que aquesta pel·lícula que està rodant Russell Crowe aquí a Collserola ha tirat endavant. No sé què us ha semblat, això, si ja és com la gota que fa vas al got.
Bueno, sí, realment, dius, jolín, que les ho arreglen tot.
I què reclameu a les administracions? No sé si teniu alguna demanda.
Bueno, sí, que és que no ens han dit ni opcions d'ajudes ni res. Vull dir, ens han deixat aquí desemparats. Vull dir, no sé, que deixin passar la gent, vull dir, que un control o alguna cosa, i no sé, un tipus d'ajut, almenys que s'ofereixin alguna cosa, que els ingressos baixen, però els gastos no. I llavors, doncs això, no?, que ens ajuden, que cobrin ja, perquè al final, no sé, portem 7 mesos. Crec que dura massa.
Que es posin en contacte amb vosaltres.
Sí, exacte, a veure que fa falta o alguna cosa, no?, una mica, és que ningú ens ha dit res.
Us plantegeu tancar o heu arribat a estudiar aquest escenari?
No. Vull dir, és allò que dius, espero que no, però, hòstia, de moment no ho tenim pensat, però, clar, mai se sap, si dura gaire, pues, al final, pues, ja hem d'anar a ràdio més personal i anar passant com es pugui. Moments molt complicats, la veritat.
Isidre, moltes gràcies per atendre'ns i molts ànims, esperem que canviï aviat la situació.
Això esperem.
Gràcies. Gràcies a Lara García amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. El que viu en el restaurant de Can Janer no és un cas aïllat, perquè aquest programa ha parlat també amb altres establiments, per exemple, l'Hípica, Pado, Cactivo, Collserola, Molins de Rei. El seu propietari, que és el Fernand Martín, reclama al govern o una de dues, o que aixequi restriccions o que plantegi ajudes.
Sí que comença a ser un moment a potser intentar fer algun tipus de reclamació, de subvenció, d'ajuda, no? De dir, a veure, hi ha una situació en la qual no puc executar la meva activitat al 100% perquè tinc unes restriccions parcials, per tant això d'alguna forma potser s'hauria d'avaluar, no?
Sí, és veritat que això obre un meló quan hi ha aquestes mesures restrictives, doncs els efectes col·laterals, sobretot els econòmics, no?
Un meló més que previsible, no?
Sí.
Vull dir, ni la pesta porcina és d'avui, ni sabem des d'abans d'ahir com s'afronta una pesta porcina. Sabem que hi ha uns perímetres que provoca unes afectacions. Escolta'm, jo és que aquestes coses les entenc malament. No Catalunya. Catalunya, tot l'Estat i bona part del món, diguéssim, va afrontar una pandèmia fa 4 dies en què no una zona com els municipis limítrofs de l'entorn de Collserola, sinó tot Catalunya va quedar aïllada amb unes afectacions a tots els establiments, no uns pocs, a tots els establiments de restauració, absolutament de tot tipus d'indústria, etcètera, etcètera, I, home, la gent ho va passar molt malament, però hem d'acceptar que es van prendre iniciatives prou interessants i prou importants i que la cosa es va afrontar d'una forma bastant eficient, en aquest sentit. En tema d'ERTEs, en tema d'ajudes, en tema de molts mecanismes que hi ha, que no acabo d'entendre perquè no es posen en marxa automàticament en una situació sanitària pues, no equiparable ni de bon tros a la Covid, però que també afecta a uns comerciants i a uns restauradors i a una sèrie de gent que té negocis i que han de veure com... És solidaritat el que fan aquesta gent. Vull dir, per poder afrontar... perquè els ramaders no rebin l'afectació de la pesta porcina o intentar evitar-ho, ells perden negoci, doncs se'ls ha d'ajudar.
Estic totalment d'acord. Hauria de formar part de la situació de crisi l'ajudar els negocis que es veuen afectats. En aquest sentit, recordar allò de dir costa molt poc que es tanqui un negoci i un cop es tanca gairebé és impossible que es torni a obrir. Per tant, en aquest sentit, la màxima sensibilitat per aquesta gent que estan patint per un element, com deia Ferran, de solidaritat amb el sector.
Sí, ja ho penso, que haurien de ser automàtiques. És a dir, és estrany que no s'hagin posat ja en marxa perquè això hauria de ser automàtic. A més, és la forma de justificar, no?, i de poder també ser una mica coercitiu contra la gent que entra, perquè hem vist fotografies